Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, benvolguts amics, una altra més amb Ciència a l'abast de tothom. I anem buscant temes, per no fer-nos pesats ni repetitius. Avui ens ha semblat parlar de contaminació lumínica, un tema preocupant i sobretot a les grans ciutats. Ja no es pot veure el cel de nit com abans. Tanta llum de carrers, de botigues, de camps de futbol, d'autopistes, fan que sigui impossible divisar qualsevol fenomen de llum vinguda dels estels, del cel. Ja no veiem moltes vegades el planeta Júpiter o Mart, que solen ser visibles. Tot per escampar massa la llum cap amunt, cap al cel. I hem cregut que el tema podia ser d'interès per dos motius, bàsicament. Un, perquè hi ha una nova normativa, un real decret de l'any 2008, per tant, ara s'està aplicant, fa un parell d'anys que és d'obligació pels municipis i les ciutats. És un reglament d'eficiència energètica en totes les instal·lacions d'enllumenat exterior i totes les instruccions complementàries que requereix. El segon motiu és que darrerament hem vist com a Navàs es feia tot una gran transformació, un canvi d'enllumenat exterior, el passeig Ramon Vall, el carrer de l'Església, l'escola de música, l'estació d'autobusos, la font de la plaça i d'altres. Tot això fa adient, creiem, parlar de l'enllumenat exterior, la despesa, els canvis de tipus de llum, d'il·luminàries que hi ha i els avantatges i inconvenients que això pot representar. Comencem, doncs, amb el programa de Ciència a l'abast de tothom, parlant avui de contaminació lumínica en general i de Navàs en particular. Jo d'entrada ens situaríem dient que recordem els humans el 80% de les coses que fem, el 70% de les que veiem i sentim, i només el 30% d'aquelles que solament veiem i un altre 20% de les que solament sentim. Per tant, si us heu fixat, el 70% de les coses que ens venen per les ones, les veiem o les sentim pel so, formen una gran part del que recordem, el 70%. I aquestes, doncs, bueno, és el que anem a parlar avui. Si anem a parlar de llum, com quan anem a parlar de so, estem parlant d'ones. Unes ones que es transmeten a l'espai, que generen en un punt i van a parar en un altre, i que les que a nosaltres ens interessen molt, que són les que veiem, també les que sentim, les que veiem estan situades en una franja entre 380 i 770. A veure, per aproximar podríem posar entre 400 i 800 nanòmetres o mil·limicres, o sigui, mil·lèsimes de micra. Són ones molt curtes, són oscil·lacions, pujades i baixades, però molt curtes, entre 400 i 800 mil·limicres, que això és la llum visible. A més d'aquestes ones, per descomptat que hi ha moltes, multitud d'altres que passen al nostre entorn i que no podem apreciar, som molt limitats. Hi ha rajos còsmics que venen de l'éter, del Sol, rajos gamma, rajos X, de la pantalla, rajos ultravioleta. Totes aquestes que estem parlant són de longitud d'ona encara més petita, són les més penetrants, les més contaminants, les més perilloses pel cos humà. I després hi ha altres ones, com els rajos infrarrojos o les microones de casa o les de la ràdio o la televisió o fins i tot les ones elèctriques, que tenen una ona, una llargada d'ona, doncs més llarga, cap a més de 800, i aquestes són menys penetrants, menys contaminants, afecten menys el cos humà. Diuen que el nostre meravellós ull pot diferenciar 100 milions de tons diferents de colors. Imagineu-se. N'he de parlar també, ja que hem d'introduir el tema ones i el tema consum, el consum elèctric. A Catalunya consumim cada any, d'una manera aproximada, 40.000 gigawatts hora d'energia. Què són això? Doncs mira, un gigawatt és 1.000 milions de watts. Per tant, a Catalunya, cada any, consumim, per tots els tipus d'energia, uns o sigui, 40 bilions, perquè aquests 40 bilions hem de multiplicar per 1.000 milions perquè siguin watts d'energia, per tant, una bestiesa, una quantitat molt gran, eh? 40.000 gigawatts d'energia. Si mirem el rebut de la llum de cada un de nosaltres, veuríem que una família al cap de l'any ve a gastar més o menys uns 4.000 kWh d'energia a casa. I d'aquesta llum, el 18% és la il·luminària, és la llum de la que anem a parlar avui, la llum que se'n va per les, podríem dir-ne, les bombetes. Fent un quadre així aproximat, que per ràdio sempre és una mica més difícil, no el podem veure, doncs, fixeu-vos, com la repartim el consum d'energia de llum a casa? Tot el tema de climatització, bé sigui calefacció, aire condicionat, la nevera, l'aigua calenta, el frigorífic, se'ns en va un 37% de la llum. El que més gasta d'aquests és la nevera, que funciona sempre. Tot el tema de cuina, vitroceràmica, forn elèctric, rentavaixelles, microones, rentadora, secadora, se n'hi va un altre 30% de la llum. Amb la il·luminació, amb les bombetes, amb els focus, tal, un 18% de la llum, que és la que ens preocupa avui, la que parlarem avui. I l'altra part, doncs, ve destinada a televisor, ordinador, i això que relativament és poc, és un 15% aproximadament. I quines bombetes, quina llum fem servir a casa? Doncs sempre eren les làmpades d'incandescència normal, la bombeta d'Edison, no? Però aquesta bombeta l'estem transformant fa uns anys, l'estem canviant, perquè sabem que rendeix molt poc. Només un 5% de l'energia que li arriba es transforma en llum. El 95% de la bombeta es transforma en calor. Per tant, aquestes fora. Perdó. A Espanya hi ha uns 14 milions de llars, de famílies, de cases. 14 milions. Si contem que cada una té un promig d'unes 20 bombetes o una cosa així, hem de dir que a les llars espanyoles hi ha 350 milions de làmpares de bombetes que moltes vegades estan enceses, no? I ja diem, aquesta quantitat de llum, el 18% més o menys se'n va amb això, amb il·luminació. Hem passat al fluorescent, tubs de vidre amb uns electrodes als extrems, on a dintre corre una goteta de mercuri, que és el que fa l'encesa, i que té uns compostos també, una pols blanca, uns compostos de fòsfor per donar llum blanca, doncs, del fluorescent. Aquests fluorescents ja rendeixen molt més, la durada és 8 o 10 vegades superior a les bombetes, aprofiten molt més l'electricitat i, per tant, ja és una millora important. Una anècdota, el fluorescent es va descobrir mentre aquí estàvem passant la Guerra Civil, l'any 1939, per la Fira Mundial de Nova York. Per tant, també té el seu naixement, no? Anem a fer un petit càlcul. Entre una bombeta normal i una bombeta d'aquestes que en diem de baix consum. Fixeu-vos, ara més o menys el quilowatt, més o menys, va a 0,18 euros. Comprar una bombeta de 60 watts de les d'abans, de les incandescents, ve a suposar un euro. I comprar una bombeta de 11 watts, que fa la mateixa llum de les d'ara de baix consum, val 12 euros. Per tant, de compra sí que és molt més cara, no? Però d'energia durant la seva vida, l'una ha gastat, doncs, molts pocs watts, com sabem que és la llum aquesta, doncs, de baix consum, i l'altra en gasta moltíssims més. Total, durant la seva vida útil d'una bombeta, més o menys ens estalviem 80 euros si la comprem de baix consum respecte a les llums incandescents de tota la vida. Un altre tipus de làmpares que també utilitzem a cabra, les halògenes. Bombetes incandescents que dintre tenen un gas halogen, que sol ser un iodur de sodi si tenen un color groguenc, o avui dia de materials molt més sofisticats, de tali o d'indi, per donar-li colors diferents, no? Són més cares les halògenes que les incandescents perquè tenen una major durada, duren unes 10.000 hores, les altres no arriben a 5.000. Tenen una mida menor i una qualitat de llum, doncs, una miqueta especial. Per què no es poden tocar les bombetes aquestes halògenes que sempre ens han dit? Doncs perquè el cristall és de quars, el cristall de fora és de quars, i amb el greix de les mans, aquest greix les fa, com si diguéssim, el fa permeable, i llavors s'escapa, pot arribar a escapar-se una miqueta de gas del de dintre, i la bombeta es fon. Per això aconsellen sempre agafar-la amb un petit cotó, amb un drapet, etc etc. I al carrer? Quin tipus de làmperes hi posem a l'exterior, al carrer? Anem a fer una petita referència abans que després ens puguem centrar en el consum que tenen. Doncs, durant molt temps estem veient les bombetes, les làmperes al carrer de vapor de sodi, aquestes grogues. Hi ha vapor de sodi de baixa pressió, el seu rendiment és ja més, un 30%, vist les bombetes normals d'abans, que era un 5%, i encara doncs, aquest 30% és de rendiment, però el 70% vol dir que es perd en forma de calor. La durada d'aquestes bombetes de vapor de sodi, que en diuen de baixa pressió, és entre 5 i 7.000 hores. També es pot injectar, diguem, vapor de... També hi ha bombetes de vapor de mercuri a pressió. Podem carregar-les, diguem, amb vapor de mercuri. Aquestes són més problemàtiques, més tòxiques, perquè el mercuri és un element tòxic i després doncs, han d'anar per descomptat a la deixalleria. I també tenen unes 8.000 hores de funcionament i fan la llum, si són de vapor de mercuri, molt més blanques. Les que deien de vapor de sodi també n'hi ha d'alta pressió. Per tant, hi ha vegades que hi ha un gas a dintre que les fa, doncs, diguem, a alta pressió, perquè tenen un gas comprimit, i d'altres vegades que no. Però totes aquestes rendeixen més. El seu rendiment es pot trobar amb un 30, un 40, un 50%. Cosa que l'incandescent... Perdó. Com dèiem, no passava d'un 5 a un 10%. O sigui que amb les vapor de sodi o vapor de mercuri, vapor de sodi han sigut molt més utilitzades i les d'alta pressió doncs, de vapor de sodi també poden durar 10-12.000 hores, millor que no pas les de mercuri, que les de mercuri doncs, tenen la problemàtica de ser més contaminants. S'estan imposant els LEDs, sembla que seran les làmperes del futur. Sabem que la bombeta normal va inventar la Edison fa més de 100 anys, no? I des de llavors poca cosa ha canviat. Aquella constava consta la bombeta de sempre d'un filament i que el que es havia de mirar és que tingués molt un buit a dintre perquè no es cremés el filament perquè s'escalfa a vora 3.000 graus de temperatura. Un pas més ha estat doncs, l'invent d'uns petits bombetes que ja no són bombetes, sinó que són semiconductors. Ja no és una làmpara de descarga com les altres, sinó que els LEDs, que LED vol dir diode emissor de llum, està en anglès, light emitting diode, doncs aquest diode emissor de llum és un petit semiconductor que condueix la corrent elèctrica d'una banda a l'altra, pot ser de silici o de germani, també encara hi ha altres tipus, però aquests són els més corrents, i per tant és un dispositiu molt petitet, que ja no és de descarga, que ja no té cap gas a dintre, com les làmperes doncs, actuals que estàvem parlant, i que aquests LEDs es van inventar l'any 1962. Per tant, porten poc més de 40 anys entre nosaltres. Al connectar un LED a la corrent elèctrica, els electrons, aquest moviment d'electrons que hi ha dintre els àtoms, emeten, xoquen, doncs xoquen amb un material actiu que hi ha que fa que deixi anar fotons, que deixi anar llum, i el color de la llum que emetrà dependrà molt del semiconductor que utilitzem a l'hora de construir-ho. Poden anar des de LEDs petits tipus ultraviolat fins a llum visible o fins i tot a infraroja. Però el més important és això, és que ja no és una làmpara de descarga, sinó que és una altra cosa. El material de dintre del LED pot ser de silici, però cada vegada s'utilitzen elements, diguem, més rars, elements nobles, aquests materials emergents, que també són molt cars. Arseniur de gal·li, arseniur de fòsfor i de gal·li, nitrur de gal·li, o sigui, el gal·li és un dels elements molt, molt, molt destacat. Aquest semiconductor, aquest petit LED, està encapsulat en una coberta de plàstic, té més resistència que no pas el vidre, i va amb corrent contínua, opera entre 1,5 i 2,2 volts, per tant hi ha d'haver un tipus de transformador. Sembla que són, diguem, les il·luminàries d'aquest segle XXI, estan apareixent amb força, I els primers doncs, donaven una petitíssima potència, 1.000 watts, i en canvi ara ja n'hi ha d'una potència de 50 watts i pràcticament com les bombetes normals, no? No s'escalfen com les bombetes d'ara. Consumeixen molt poc, com diem, i duren, poden arribar a durar els LEDs aquests 100.000 hores de funcionament, quan els altres no arribaven a 10.000, per tant, quasi bé 10 vegades més, eh? S'utilitzen avui dia ja en molts llocs d'indicació d'encesa i apagada. Per exemple, els semàfors. Els semàfors són la gran majoria que ja veiem d'aquesta llum blava brillant que fan dels LEDs. Amb sistemes d'emergència, amb panells informatius a les carreteres, a les vies de tren o allà on sigui. Indicadors de logística, de transport. Pantalles en els estadis de futbol i d'altres esports, per descomptat, en aeroports, en estacions de tren, en autobusos, en tramvies, etc. Les pantalles de cristall líquid dels telèfons mòbils, o les calculadores o les agendes electròniques, també estan formades per LEDs. Per exemple, la Torre Agbar de Barcelona, qui no la coneix, té 4.000 il·luminàries que inclouen LEDs, doncs també per il·luminar-la, per d'això. I hi ha un panell, diuen que és el més gran del món, que té 36 metres d'alçada, a Manhattan, als Estats Units, totalment també il·luminat per LEDs, amb una gran ressonància de llum. S'està investigant fins i tot obtenir LEDs orgànics, perquè això estem dient que estan de materials d'arseniur, de silici, però n'hi pot haver de polímers orgànics, per aquí s'està investigant, i llavors encara rebaixaria molt més el preu i la forma d'utilització. Són també una font de llum molt utilitzada per decorar una ciutat, per exemple, per les festes de Nadal. Repsol vol il·luminar les seves gasolineres, si no ho ha fet ja, i les botigues i els rètols que té, doncs, totalment amb LEDs. D'altres exemples, el gran casino de Lloret de Mar, doncs també es vol il·luminar el 100% amb LEDs. O sigui, ja veiem que és una font, diguem, de futur. Però, també en els LEDs ja li apareixen... Això és Ciència a la base de tothom, avui parlant de la contaminació lumínica, la contaminació doncs, que enviem cap al cel, l'excés de llum que hi pot haver als carrers, a les places i tal. També parlem de les organitzacions que vetllen per el cel fosc i després doncs, passarem ja al canvi d'il·luminació que hi ha hagut al nostre poble, que ens interessa molt a tots. Primer parlarem de com es mesura la llum. Hi ha unes unitats que també cal saber, si no s'entén res. Igual que les ones de la ràdio o dels rajos X, la llum és una forma d'energia que es transmet doncs, així, en forma d'ones, en forma d'ondulacions. No? No tot de la llum que emet una bombeta, doncs, no tot de la llum que emet, diguem, arriba a l'ull humà i llavors s'han de fer tota una colla de, diguem-ne, de conversions. Bueno, hi ha algunes unitats que ens interessaran per entendre-ho. Una d'elles és el lumen, que és el flux luminós. El lumen és la quantitat de llum que emet un focus, una bombeta, una làmpara, qualsevol cosa que n'emeti un fluorescent, un semàfor, etc. Doncs és la quantitat de llum que emet qualsevol focus d'aquests cada segon en totes direccions, en totes direccions. Això és el lumen. Però una unitat més pràctica són els lux de lluminància, que equival al lumen per cada metre quadrat de superfície. Per tant, és una mesura que es fa amb un aparell, que es diu el luxòmetre, que el venen, i que llavors t'indica els lúmenes, per tant, la quantitat de llum que emet aquell foco, però per cada metre quadrat. Algun exemple. Una oficina lluminosa, amb molta llum, té més o menys, ha de tenir més o menys uns 400 lux. 400 lux. La llum del sol il·lumina la Terra amb prop de 100.000 lux. Això la del Sol, i la de la Lluna, en un dia que estigui doncs, al vespre que es vegi la llum, més o menys ens arriba un lux de llum a la Terra venint de la Lluna. Per exemple, un dia assolejat a ple sol que estiguem doncs, al carrer, rebem una il·luminació d'uns 100.000 lux, per tant són 100.000 lúmens per metre quadrat. I en canvi, si estem a l'ombra, en vez de 100.000 lux, en podem rebre tan solament uns 10.000. O sigui, ja s'ha reduït unes 10 vegades. I ja diem, la parella és un luxòmetre, que el que mideix és la lluminositat que hi ha en un lloc determinat, i que això es pot comprar i és fàcil de tenir per saber, és molt útil sobretot per gent que es dediquen doncs, a sales de dibuix o d'estudi o decoració o electricistes, etc. etc. A què en diem contaminació lumínica? Doncs és un problema ambiental. La contaminació lumínica és un problema ambiental com la contaminació de l'aire o de les aigües o dels residus. Ara s'està incidint en la contaminació dels sols, també. Doncs, bueno, la de la lluminositat cap al cel és una altra. Respecte, diguem, a l'atmosfera, podríem dir que a més de la contaminació de l'aire, que ja fa molts anys i molts anys que s'estudia, més tard va venir la contaminació per sorolls, i ara doncs, estem preocupant-nos de la contaminació per la llum. La contaminació lumínica per un excés de llum o mal enfocada presenta diverses problemàtiques. Algunes d'elles perjudica a la biodiversitat i al medi ambient, per descomptat. Altera les condicions naturals en què viuen molts animals a la nit i sobretot la foscor que a vegades es requereix. La llum a la nit desequilibra a les poblacions d'animals, els trastoca una miqueta, els fan d'una banda a l'altra. N'hi ha alguns que són cecs a determinades llums que la nit hi ha doncs, de les grans ciutats i cap al cel, i per tant fa que hi veguin molt més malament, no? Tinguem en compte una cosa, mentre els humans tenim una zona de visió entre 400 i 800 mil·límetres, mil·lèsimes de micra, o sigui, milionèsimes de metre, entre 400 i 800, i som cecs, en canvi, a la llum blava violeta, a la ultravioleta i de la blava en enllà, podríem dir, no hi veiem, doncs per molts insectes aquesta és la llum que veuen i que, en canvi, no veuen la vermella. i segons el tipus de llum que els enviem cap al cel, doncs com que no, si és una llum molt vermellosa, fa que durant la nit doncs no s'hi puguin veure, no puguin caminar d'una banda a l'altra, perquè per ells la llum vermella és cega, nosaltres no, però per ells sí. Visió del cel. El cel fa part, diguem, del paisatge natural i ha de ser protegit, així ens es considera ara. És un patrimoni comú de tots els ciutadans i, a més, serà de poder possibilitar també el seu estudi, esclar, de les estrelles, dels astres que hi veiem, de la lluna, etc. L'halo, aquest resplendor lluminós, cobreix les ciutats i les fa visibles a gran distància i els núvols queden brillants com fluorescents que tenen al damunt. L'halo de Madrid diu que arriba a 30 quilòmetres sobre la ciutat i el de Barcelona no es queda curt. A 300 quilòmetres de distància hi ha que algunes vegades l'halo de la llum de Barcelona es pot veure des de les serralades de Mallorca o des del sud de França o des del Pirineu. Un excés d'il·luminació comporta un excés de consum d'energia, per tant també és una mesura de poc, podríem dir-ne, poc sostenible, no? Es reconeix que la contaminació lumínica ben treballada, ben estudiada, és l'únic episodi de contaminació que solucionar-ho té beneficis, perquè solucionar la contaminació de l'aire o de les aigües o dels residus és una despesa. En canvi, solucionar la contaminació lumínica fa estalviar quilowatts i, per tant, diners. Catalunya més o menys envia un flux de 2.000 lúmens per persona cap a l'éter, cap a l'atmosfera, cap a l'aire. O sigui, Catalunya té un promig d'uns 2.000 lúmens per habitant, superior a d'altres països d'Europa. Aquesta llum de 2.000 lúmens enviada cap dalt ve a suposar al final, el conjunt, de que, com que el cel de Catalunya estigués il·luminat amb 1 milió de bombetes de 60 watts, dirigides directament cap al cel. O sigui que Catalunya està, diguem, enfocant, desequilibrant el cel, il·luminant-lo en excés, com que hi hagués 1 milió de bombetes de 60 watts dirigides i enfocades cap allà. No hi ha acord amb si és millor molta llum o poca. En general es considera que no n'hi ha d'haver gaire, però per robatoris, per caminar pels carrers a la nit, per tal, per descomptat que es necessita llum. A vegades més claror no és més bon estar. Hi ha països que tenen totes les autopistes il·luminades, com a Bèlgica, i d'altres que no hi tenen gens de llum. No tothom està d'acord que a més llum dona més confiança. Això tampoc hi està d'acord. Hi ha una gran discussió en què ben bé no es posen d'acord, no? A Finlàndia no hi ha enllumenat públic. Hi ha àmplies zones de la ciutat, en aquest país prou avançat com és Finlàndia, només els es serveixen d'uns fanals a cada portal de casa, i per tant no a una llum del carrer genèrica, com tenim aquí. Alguns indiquen que més llum, més seguretat pels carrers, menys robatoris. Altres no comparteixen gens aquesta afirmació. Molts països europeus no hi ha persianes a les finestres, això ho hem vist tots. No volen massa llum al carrer perquè no els deixa dormir. A Brussel·les, per exemple, no tenen persianes. Fa pocs anys, si era un signe de prosperitat, un excés de llum al carrer, París, la ciutat de la llum, ara tot això està canviant, aquesta percepció. I tot això està basat en una directiva europea i després a unes lleis, podríem dir, que la que ens afecta a Catalunya ara és un reial decret de l'any 2008, per si algú vol consultar, el reial decret 1890 de l'any 2008, que parla de moltes i moltes coses sobre el tema de el cel fosc. Hi ha fins i tot una organització que es diu Cel Fosc, que és una agrupació ecologista que vetlla per poder gaudir d'un cel natural a la nit i poder veure les estrelles i altres astres com abans, que no es pot fer. L'única manera de controlar la contaminació lumínica és reduir la quantitat de llum que hi enviem al cel, no hi ha d'altra manera, reduir-ne el consum, fer servir bombetes monocromàtiques, diguem, de menys consum, de baix consum, aquestes que parlàvem de sodi, potser les de mercuri, o potser fins i tot els LEDs. Un enllumenat nocturn excessiu o defectuós és una forma de contaminació. Afecta a la visió del cel, que és un paisatge natural i que en tenim tot el dret a poder-ne gaudir, no el protegeix, És un patrimoni dels ciutadans, que això, que a les grans ciutats, per descomptat, que no poden veure a la majoria de les estrelles, i que tampoc l'estudi científic, els investigadors, doncs els hi és un greu problema. A Catalunya, l'Observatori de Sabadell, que abans servia per contemplar des de Sabadell doncs, la ciutat i el cel, i les estrelles que hi havia, es va haver de traslladar per excés de llum al Parc de Sant Llorenç. Més tard se'n va anar a Montjoia, més tard a Calaf, i ara està situat, ha d'anar a buscar els llocs a menys il·luminació, a la zona del Montsec, a 180 quilòmetres de Barcelona. Aquests dies s'estan produint moltíssimes notícies que tracten doncs, de reduir la factura energètica degut a la crisi aguda que passem i també de reduir la llum al carrer, a les autopistes. Ho sentiu a parlar, la majoria dels diaris se'n fan ressò, per tant, estem parlant d'un tema de rabiosa actualitat. Encara que fa temps que s'apliquen criteris d'eficiència i de reducció d'il·luminació, d'eficiència, que vol dir doncs, que les lampes han de ser més eficients, això de que només el 5 o el 10% de la llum és la que es pugui aprofitar, és molt poca eficiència, en sabem molt poc, hem de millorar amb això. I a la vegada reduir la quantitat de llum, i sobretot, ja no n'hi ha, però aquests pampus, aquestes llums que il·luminaven cap al cel més que no pas cap a terra. Ja hem dit que Catalunya i Espanya encara té moltes de les ciutats de les més il·luminades d'Europa. S'ha renovat una bona part de l'enllumenat, la majoria dels semàfors ara ja són amb LEDs, però encara Barcelona, Madrid, València són de les ciutats més, amb més quantitat de llum d'Europa. Per descomptat, París i Roma ens guanyen, però diguem, respecte a moltes d'altres i a països del nord d'Europa que hi han fet més els deures, això no passa. Ara tornem.
Shit.
Hi ha la darrera part de contaminació lumínica en el programa de Ciència a l'abast de tothom, avui a la veu de l'abast, parlant de les llums al carrer. Què fan els municipis catalans? Què ha fet Navàs amb la seva il·luminació a carrers i places que hem vist les modificacions a l'últim temps? D'això és el que parlarem en aquesta tercera i última part del programa. D'entrada dir que la majoria dels municipis de Catalunya ja queden poques llums en forma de globus, d'aquells que dispersen doncs la llum, podríem dir, cap al cel, no? La majoria fan servir llums de vapor de mercuri, aquelles grogues, o bé algunes també doncs de vapor de, perdó, vapor de mercuri, són unes de blanques que són poc eficients i més contaminants perquè tenen mercuri, i es tendeix a les llums de vapor de sodi, que és així, que són aquelles llums grogues que veiem a molts carrers i places, però que ara s'està transformant ja en altres tipus d'il·luminació, com són les de halogenurs que parlarem. Aquestes llums de sodi, aquests pampos de sodi, disminueixen un 40% el grau de contaminació lumínica, el 40%, i un 25% el consum. Per tant, per Catalunya han vingut a suposar un estalvi de 12 milions d'euros cada any, més o menys. A més del que tant es parla avui dia, de la reducció de les tonelades de diòxid de carboni degut a l'energia que consumeixen, que és també molt important. Podríem parlar de la ciutat de Barcelona com tenen la seva il·luminació, perquè és una ciutat, diguem, modèlica, també en quant a això, però ha agafat la filosofia, totes les ciutats agafen la filosofia de que s'ha de disposar de la llum al carrer necessària, però no més, no s'ha de ser una ciutat escaparate. I ara la majoria dels llocs de Barcelona hi ha en els carrers i tal uns 20-30 lux, hem de veure que la unitat de lux era lumens per metre quadrat, doncs d'il·luminació, que això també s'ha reduït en uns quants anys. I com ho tenim a Navàs? Anem a començar en el nostre poble, a dir que d'entrada aquí es consumeixen d'energia a Navàs per tots els tipus, per aquell que vulgui tenir aquesta dada, uns 80 milions de quilowatts hora d'energia. O sigui, Navàs al cap de l'any per tots els tipus, al tanto no solament la llum, sinó doncs, el transport i les indústries i totes les activitats, venim a gastar uns 80 milions de quilowatts hora. D'aquests, 18 milions de quilowatts hora són d'electricitat. Són d'electricitat. El que ve a suposar que cada un de nosaltres, cada persona, gasta al cap de l'any de promig 14.000 kWh d'energia elèctrica, electricitat, energia elèctrica. Ho fem nosaltres a casa nostra? No, a casa nostra en gastem molt menys. El que passa que això és el promig si contem les indústries, si contem doncs, tot el que està encès, les llums del carrer, això, les empreses, etc. Realment el que gasta una família en general ve a ser uns 4.000, 5.000 kWh cada casa, cada any. I el combustible que tenim a Navàs, quin tipus de combustible estem servint? Doncs encara per poca sort, un 60% són combustibles fòssils. És gasoil, és gasolina, és fuel. D'energia elèctrica, un 22%, que molt és d'origen nuclear. De gas natural a Navàs en gastem un 15% més o menys i un 2% ve d'altres líquids, de gasos líquids del petroli, per exemple el propà i el butà. I l'enllumenat, com estava i com està? Doncs en forma general podríem dir que el nostre poble té unes 1.500 bombetes instal·lades al carrer, unes 1.500 bombetes. Ja no queden, queden molt pocs, globus d'aquests doncs, que il·luminen cap a l'exterior i que dispersen molt la llum cap al cel i que, per tant, són els que provoquen precisament el que tant diem de la contaminació lumínica. Hi ha força il·luminació al carrer de vapor de sodi, encara, de llum groga, i algunes de vapor de mercuri cada vegada menys. S'ha renovat l'enllumenat de zones i carrers de Navàs. Doncs sí, existeix una normativa, una legislació sobre l'enllumenat exterior que ve de l'any 2008, per si ho vol consultar és el Real Decret 1890-2008, va sortir el 14 de novembre del 2008, tampoc fa tant, que obliga els municipis a estalviar i a ser més eficients amb el consum d'energia elèctrica exterior. Amb aquesta filosofia, Navàs ha canviat moltíssimes làmpades del carrer i ha passat directament, o ha passat fonamentalment, a utilitzar llum d'halogenurs metàl·lics. Per tant, no les grogues de vapor de sodi, sinó que al passeig i als llocs que ara anirem anunciant, veurem que hi ha una llum blanca, que són d'halogenurs, halògens, bàsicament iodur, de metalls, de sodi, de tali, d'indi, que depèn, el metall que hi ha dintre farà dependre una mica el color de la llum que hi ha. Aquests halurs es vaporitzen quan la làmpara arriba a una temperatura normal d'operació. Normalment poden tardar 5 o 10 minuts a acabar de tenir l'encesa completa. L'aparència del color en general és un blanc fred i la seva vida útil és elevada, d'aquestes làmpares d'halogenurs, és entre 9.000 i 10.000 hores. Per tant, hem passat molt de la llum groga de sodi a la llum blanca d'aquests halogenurs, però sense emprar mercuri, que també n'hi ha de mercuri, però que són molt més contaminants i aquí no s'ha optat per això. Aquestes làmpades, no cal dir-ho, de halogenurs, són més cares que les incandescents, molt més, però tenen una durada també molt més llarga, unes 10.000 hores. Una mida petita i una qualitat doncs, especial, podria dir, de la seva llum. Ara anem per etapes. Què s'ha fet al passeig Ramon Vall, que és el lloc més visible per tots els navassencs. Abans al passeig Ramon Vall hi havia 112 globus amb bombetes de... Anem a descriure per etapes el que s'ha fet a les actuacions diverses al municipi de Navàs. Primer, al passeig Ramon Vall, el lloc més visible. Hi havia fins ara 112 globus amb bombetes de 100 watts, que suposaven un consum de 11.200 watts, estaven totes enceses, i ara s'ha passat a 52 columnes amb bombetes de halogenurs metàl·lics, aquestes bombetes que dintre tenen un gas, un iodur de sodi, de tal i d'indi, que són de 70 watts. Per tant, el consum total són 3.600 watts. Hem passat de 11.000 a 3.600, que representa un 67% d'estalvi energètic. Tinguem en compte que el quilowatt avui dia ve a suposar uns 0,18 euros i, per tant, la factura es pot reduir ben bé anualment en més de 20.000 euros. A més de que és obligada l'emissió, doncs, la reducció de gasos d'efecte hivernacle pel consum d'energia. A més, es disposa d'un rellotge astronòmic que va ajustant al llarg de l'any a l'hora que s'ha d'encendre i apagar els llums, s'ajusta amb la llum del sol. Així no pot passar que un dia de tempesta a les 4 de la tarda s'encenguin doncs, totes les llums del passeig. Hi ha també uns programadors que permeten ajustar la il·luminació i el que vol dir que podem apagar o encendre la meitat, un terç, tres de quatre a l'altre, tres de quatre làmpades, etc etc. I també es poden apagar una hora determinada del vespre doncs quan ja es creu que són molt menys necessàries o almenys unes quantes d'aquestes. Al carrer de l'Església i la plaça de l'Església també s'hi han posat làmpares d'halogenurs metàl·lics, però amb peu forjat, més tradicional, com per un carrer de passeig antic. A l'estació de busos i al plaça de l'Ajuntament també s'ha fet actuacions i s'ha passat de bombetes de vapor de mercuri, aquestes més contaminants, de 250 watts, a bombetes d'halogenurs metàl·lics de 100 watts. Per tant, ja es veu que cada bombeta s'estalvien 150 watts, que no és poc. A la font de la plaça de l'Ajuntament, aquí sí que hi ha hagut una modificació, diguem, substancial i segurament molt necessària. Per il·luminar el sortidor de l'aigua de la font, es disposava de 700 làmpares de 50 watts cada una, el que venia a suposar 35.000 watts d'energia. Ara es fa amb làmpades LEDs, per tant aquestes més modernes, semiconductors sòlids, no són bombetes de descarga, bombetes de gasos, sinó semiconductors, que en total consumeixen 880 watts. Per tant, hem passat de 35.000 a 880. Bé, l'estalvi és de 97% de l'energia. Al pati de l'escola de música, aquí s'apliquen energies alternatives. S'han col·locat plaques solars a la teulada de l'escola de música, que no es veuen des del carrer, i unes bateries que emmagatzemen l'energia elèctrica quan fa sol. Hi ha quatre focus a base de LEDs, també, de 20 watts cada un, per tant està il·luminat amb 80 watts, i s'ha pogut fer això amb subvencions, ja que les instal·lacions de plaques, bateries i de LEDs són molt cars, i en el temps doncs, que corre, sense una subvenció era impossible tirar-ho endavant. El camp de futbol no s'ha fet encara cap canvi. Hi ha unes 80 bombetes de vapor de mercuri de 400 watts, 32.000 watts, o sigui que el consum és molt, molt elevat, 32 kW d'energia quan estan totes enceses. Segurament que quan hi ha un partit són necessàries, hi ha d'haver molta il·luminació, però caldria veure si per entrenaments o per assajos de gimnàs o tal es podria reduir aquest elevadíssim consum de llum que hi ha. Hi ha opinions per tots els gustos amb tota la il·luminació de Navàs i de qualsevol poble. Hi ha una necessitat de reduir el consum d'energia exterior de les ciutats i dels pobles arreu. Això és evident. Ve com una exigència de tota Europa a partir d'una directiva europea que a Espanya es va transposar amb un Real Decret 1890-2008, per tant de l'any 2008, i que per tant ara està en efervescència, és el moment en què s'aplica a municipis i a pobles i arreu. Així mateix hi ha un compromís d'estalvi energètic adquirit per l'Ajuntament de Navàs amb el Pacte d'Alcaldes que es va signar a Brussel·les davant de la Unió Europea. En el que afecta l'energia es fixa una reducció del 20% fins l'any 2020, el que suposa també reduir un 20% les emissions de CO2, de diòxid de carboni, sense, diguem, reduir sensiblement el nivell de serveis municipals que hi hagi. Aquests dies es senten comentaris de tot tipus sobre el nou enllumenat de Navàs. De cap manera es pot fer a gust de tothom. Potser sí que la reducció d'il·luminació en alguns llocs ha estat força dràstica, però si mirem a l'entorn passa a molts pobles i ciutats i en un període crític i de crisi com el que estem passant, les restriccions, per descomptat, no són només d'enllumenat, sinó que de moltes altres coses, com sabem. En aquest vostre programa de Ciència a l'abast de tothom ens hem volgut fer ressò doncs, de deixar constància del que suposa avui dia la il·luminació exterior i en alguns casos doncs, la del nostre Ajuntament i com això afectava, ho hem dit al principi, a la contaminació lumínica cap al cel. Per la meva part, tinc que agrair moltíssim als tècnics municipals que m'han donat totes les facilitats per disposar de planos, ubicacions, tipus d'enllumenat, lampres, estalvi que s'ha fet, per poder conèixer una mica millor el pas cap a un municipi que vol tenir la llum que necessita, però no més. Repetim que en el temps que corre no es pot fer pobles o ciutats escaparate. S'ha de reduir la il·luminació, és una necessitat i no un desig. Això ha estat, doncs, amics, el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom, parlant de la contaminació lumínica en general, però centrant-lo en el nostre apreciant Navàs, sobretot, i per continuar sentint-nos, ho podeu fer-ho, com sempre, a la veu de Navàs, a la web que tenim, que és laveudenavàs.navàs.cat. Moltes gràcies i bon dia a tothom.